Ve. Són les dues, bon dia. Pere Aragonès planteja un acord de claredat perquè els catalans tornin a votar en un referèndum sobre la independència. Vol seguir el camí del Quebec.
No tinc cap dubte que aquesta és la via més ràpida i més eficaç per tornar a votar, perquè parteix dels aprenentatges de la tardor del 2017. Supera les dificultats que no ens van permetre implementar el resultat ara fa 5 anys. És la via per implicar tothom en un referèndum. És la via perquè tothom en reconegui el resultat.
És la proposta que el president ha fet al discurs que ha obert el debat de política general i amb què vol generar consens més enllà de l'independentisme. Els partits li respondran aquesta tarda, però de moment ni Junts ni la CUP l'han aplaudit. El govern espanyol s'ha limitat a dir que és una proposta de màxims.
RAC 1 migdia. Amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
De seguida anem, doncs, cap al Parlament per aprofundir en aquesta proposta que Aragonès s'ha reservat pel final del discurs, un discurs de més d'una hora i mitja que ha dedicat sobretot a presentar el seu pla de xoc contra la inflació, un escut social de 300 milions que inclourà, per exemple, ajudes de 100 euros per fill en edat escolar, també l'ampliació de la T-Jove fins als 30 anys. N'explicarem tots els detalls, però encara en matèria energètica, Dinamarca i Suècia estan en alerta per les tres fuites sense precedents que s'han detectat als gasoductes Nord Stream. Ara no estan en servei, però contenen gas. Tant el govern danès com el mateix Kremlin apunten que es pot tractar d'un sabotatge. Xavi Rocamora, bon dia.
Bon dia, Núria.
Eric García ha quedat fora de la llista definitiva d'Espanya per enfrontar-se a Portugal aquesta nit.
Totes dues seleccions es juguen l'última plaça per la Final Four de la Nations League i el central blaugrana és un dels jugadors descartats per Luis Enrique, enviat especial de RAC1 a Braga, Damià López.
Sí, Eric García és un dels dos descartats, Jona César Azpilicueta, cap dels dos participarà avui del Portugal-Espanya. Per tant, Eric tornarà a Barcelona segur, ja sense problemes físics, això és clau, tenint en compte que Xavi s'ha quedat sense dos centrals, Araujo i Koundé, en aquesta aturada per seleccions, i perdre'n un altre hauria estat dramàtic. Així que avui, amb Jordi Alba, Busquets, Gavi, Pedri i Ferran Torres, però sense Eric García a Braga.
De fet, Xavi Hernández ha perdut 4 jugadors per lesió en aquesta aturada. La més greu, la d'Araujo, que aquesta hora vola cap a Finlàndia. Per oferir-se de la lesió a l'adductor de la cuixa dreta, l'uruguaià estarà 3 mesos de baixa. I aquí no acaben els problemes per al Barça. Bellerín ha abandonat l'entrenament d'aquest matí per unes molèsties al sòlid de la cama esquerra i també es dubta pel partit de dissabte a Mallorca. Demà se li faran més proves.
I l'últim titular pel temps. Aquesta tarda s'esperen alguns ruixats i vent als extrems del país. Mònica Usar, bon dia.
Bon dia. Sí, descarregaran cap a punts de les comarques de Girona, també aniran arribant cap al Vallès Oriental i al Maresme i avançada la tarda cap al Barcelonès i al Vallès Occidental, on no es descarta que descarreguin amb força i fins i tot s'allarguin fins al vespre. La resta cel mig ennuvolat, estones tapat i amb aquest vent fort, especialment cap a les comarques de Tarragona, sud del Pla de Lleida i també cap a l'Empordà, i temperatures semblants a les d'ahir o una mica més altes. I demà repetiran el ruixat, sobretot cara nord del Pirineu i a la tarda també cap a les comarques de Girona.
Som-hi, són les 2:03.
RAC 1 migdia.
Pere Aragonès proposa un acord de claredat amb l'Estat que fixi quan i com es pot tornar a fer un referèndum d'autodeterminació. És la proposta emmirallada en el Canadà que el president ha llançat al debat de política general que està en marxa al Parlament. Planteja que la iniciativa tingui el màxim consens a Catalunya abans d'anar a negociar-la amb el govern espanyol. Parlament, Marc Martínez Amat, bon dia.
Bon dia. Aragonès ha deixat pel final del discurs d'una hora i mitja llarga la carpeta sobiranista. Diu que la realitat és tossuda i que no es pot ignorar l'amplíssima majoria de catalans que volen decidir el futur del país votant en un referèndum. I per això el president ha anunciat avui aquesta fórmula inspirada en la llei de claredat canadenca que fixa les condicions perquè el Quebec pugui exercir l'autodeterminació. Aragonès creu que és la via més ràpida i eficaç per fer un referèndum definitiu a Catalunya.
Vull proposar un acord de claredat a l'Estat. Un acord que identifiqui quan i com Catalunya pot tornar a exercir el dret a decidir. Com ho han fet el Canadà i el Quebec. Com podem arribar a un acord sobre com tornar a votar? Com van saber fer, i estic convençut que tornaran a fer, el Regne Unit i Escòcia.
Aragonès ha explicat que, abans de negociar amb l'Estat, vol recollir el màxim suport i la complicitat de la societat. Diu que com més consens hi hagi, més força tindrà per davant de l'Estat negociar-ho i també més legitimitat a ulls internacionals.
Ha arribat el moment de tornar-ho a fer, de tornar a fer de nou una proposta de país. És l'hora de superar la situació de bloqueig amb una proposta constructiva i en positiu, que busca construir consensos, que no va en contra de ningú, que vol recollir les aportacions de totes les parts de tal manera que tothom s'hi senti inclòs i que, indubtablement, suma complicitats a tots els nivells.
El president també ha defensat la desjudicialització del conflicte que està negociant-se en la taula de diàleg per aconseguir, diu, els efectes de l'amnistia. Assegura que s'està abordant com s'acaba la repressió i es retorna el conflicte a la política.
De moment, aquesta proposta d'Aragonès només ha rebut el suport explícit d'Esquerra i també dels comuns. Els diputats de Junts no han aplaudit el president, tampoc els de la CUP, tampoc compra l'acord de claredat al PSC, que ja ha avisat que no el veuen amb bons ulls. Tot el primer ple en què Alba Vergés ja fa de president en funcions del Parlament. A la cambra també hi tenim l'Adrià Santa Susagna. Bon dia, Adrià.
Bon dia. Vergés presideix el ple, però ho fa sota l'atenta mirada de Laura Borràs. La presidenta de Junts està escoltant tot el debat de política general dins l'hemicicle, però des de la llotja de convidats. De moment és una incògnita si Junts compra o no aquest acord de claredat que ha anunciat el president Pere Aragonès. Respondrà a Verbatet aquesta tarda, tot i que les cares que feien dins el ple no eren precisament d'alegria. La CUP ja ha dit clarament que no compra aquest acord de claredat, ho ha dit Eulàlia Reguant a Twitter, però en canvi Aragonès sí que té el suport dels comuns. Susana Segovia diu que aquest ja era la proposta del seu partit fa 4 anys. Qui no ha comprat l'acord del president és el PSC. Alicia Romero ja ha avisat que no ho veu clar.
Em sorprèn molt que el president hagi anunciat una proposta, segons ell, tan important i que no coneguem els grups ni el text, no, ni una mica el detall d'aquesta proposta. Ara bé, si va en la línia del que ha anat les darreres, doncs probablement doncs, el PSC estarà respectuós, estarà matent, però la nostra posició no crec que variï molt de les que hem tingut al llarg dels darrers temps.
A partir de les 3 de la tarda reprendrà el ple amb tots els partits. Cap a les 7 hi haurà les rèpliques i contrarèpliques entre president i grups i tot apunta que el ple acabarà ben entrada la nit.
El govern espanyol tanca la porta al plantejament que ha fet Pere Aragonès. Avisa que no comparteix cap full de ruta que acabi amb un referèndum d'autodeterminació. Així ho acaba de dir la ministra portaveu des de la taula del Consell de Ministres. Madrid, Jordi Armenteres, bon dia.
Sí, bon dia. Proposta que agafa el govern espanyol per sorpresa. No en sabien res, però en tot cas hi tanquen la porta. Demanen, això sí, que qualsevol full de ruta que es vulgui plantejar es porti a la taula de diàleg, que és el fòrum per poder-ho tractar. La ministra Isabel Rodríguez, així ho acaba de respondre.
Ellos mantienen sus pretensiones de máximos, que no son en absolutos compartidas por el gobierno, pero creo que en interés de la sociedad catalana lo que ha cambiado desde el año 2017 ahora es que nos hacemos cargo de que tenemos que seguir trabajando por el conjunto de los españoles en nuestro caso y los catalanes en el caso del gobierno de la Generalitat.
I demana que si no hi ha acord en alguns plantejaments, com pot ser aquest, es posi en valor la feina que es fa en altres àmbits i la situació de relacions ara entre Catalunya i Espanya i els dos governs. Un element més, la reforma del delicte de sedició. El govern espanyol ara es torna a obrir a negociar-ne aquesta reforma per explorar si hi ha majories per fer-ho. Fa un any ho va ajornar sine die.
Però tornem al Parlament perquè, ho dèiem abans, Pere Aragonès ha dedicat bona part del discurs a parlar de fiscalitat. Ho ha fet per defensar i anunciar mesures destinades a les rendes mitjanes i baixes per fer front a la inflació. El president avisa que no pensa entrar al joc de rebaixes fiscals populistes d'Alberto Núñez Feijóo i Isabel Díaz Ayuso.
No participarem d'aquest joc salvatge perquè, en última instància, qui paga la factura de baixar els impostos a l'1% més ric és el 99% restant de la població. El que decidim en aquest àmbit ho hem de fer sempre pensant en la majoria i pensant especialment en les rendes mitjanes i baixes. Aquí és on hem d'orientar la política fiscal.
Aragonès ha anunciat un escut social de 300 milions d'euros. A la pràctica, les famílies rebran 100 euros per alumne per fer front a l'encariment de les despeses d'inici de curs. També hi ha inclòs mesures pels joves per facilitar-los l'accés a l'habitatge i al transport i per pagar la factura de la llum. Més detalls des del Parlament. Sílvia Solanes, bon dia.
Bon dia. Els 100 euros per fill els rebran les famílies de rendes mitjanes i baixes amb fills escolaritzats entre infantil 3, l'antic P3 i quart d'ESO i es deduirà automàticament a la declaració de renda de l'any que ve. El govern hi destina 100 milions d'euros, però fins al desembre, amb la llei d'acompanyament dels pressupostos, no marcaran el llindar per acollir-s'hi. Per als joves, la T-Jove passa dels 24 anys als 30 i hi haurà ajudes al lloguer pels menors de 36 anys amb un màxim de 250 euros al mes. Per a les 100.000 famílies més vulnerables de Catalunya, augmenten un 50% el bo social tèrmic per ajudar a pagar la factura de la llum. I pel que fa al paquet energètic, tot enfocat en renovables, s'accelera i s'hauran de resoldre amb un màxim de mig any els tràmits per instal·lacions de fins a 5 megawatts. Una línia de subvencions per canviar amiant per plaques solars, es reforcen amb 50 milions les ajudes per projectes d'autoconsum i es posa una línia pensada per veïns i empreses per instal·lar sistemes automàtics per encendre i apagar llums a llocs comuns.
Doncs aquesta és la proposta d'Aragonès. Al País Valencià, el socialista Ximo Puig també ha anunciat una pluja de mesures per lluitar contra la inflació, entre les quals una rebaixa als trams de l'IRPF de les rendes mitjanes i baixes. Ell sí que hi ha posat xifres, diu que beneficiarà els que cobrin menys de 60.000 euros l'any, Montse Martí.
Això vol dir un 90% de la població. D'aquesta manera, Ximo Puig contraposa el seu pla fiscal a la rebaixa de l'impost de patrimoni que el PP ha impulsat a Madrid o Andalusia i que ell qualifica d'elitista.
Aquí ni immobilismo ni regalos fiscales a las fortunas. Aquí más ayuda a la mayoría social. Unos bajan los impuestos a los más ricos. Aquí ayudamos en la medida de nuestras posibilidades a llegar a fin de mes a la mayoría de la sociedad.
La Generalitat Valenciana augmentarà en un 10% les deduccions i bonificacions fiscals per fills, pel lloguer, per família nombrosa, per conciliació i per despeses de llars d'infants i menors de 3 anys. La Generalitat Valenciana també oferirà transport públic gratuït als menors de 30 anys i una deducció de 100 euros per les hipoteques per rendes de fins a 30.000 euros.
Són mesures dels governs per ajudar els ciutadans a suportar la inflació i és que l'OCU assegura que els últims 34 anys mai s'havia encarit tant el cistell d'anar a comprar com ho fet ara i de forma tan generalitzada. El 95% dels productes han pujat de preu i 2/3 dels productes del cistell d'anar a comprar han continuat pujant més enllà de l'estiu. És una de les conclusions de l'informe que fa aquesta organització de forma regular i que és un dels més exhaustius que es fan sobre els preus. Analitza, Montse, més de 200 productes.
Sí, el cistell d'anar a comprar s'ha encarit més d'un 15% en només un any, que és la pujada més alta dels últims 34. El producte que més s'ha encarit l'últim any és l'oli de girassol, que val més del doble que fa un any. També les magdalenes, la margarina, els plàtans i els macarrons, que han pujat entre un 56 i un 75%. Un dels responsables de l'informe de l'OCU, Miguel Ángel Pascual, diu que hi ha productes que continuen pujant després de l'estiu.
Se trata, desde luego, de la mayor subida de precios que hemos registrado en los estudios de OCU desde que lo pusimos en marcha en el año 88. Se han mantenido las fuertes subidas de precios durante el verano, 2/3 de los productos siguen subiendo y 1/3, bueno, pues ha registrado algunas bajadas. Todo sube, un 95% de los productos de la cesta OCU ha subido de precio.
Mercadona, Dia Consum, Hipercor i Eroski estan entre els supermercats que més han pujat preus. L'OCU assegura que està relacionat amb el fet que l'encariment afecta també els seus productes de marca blanca.
La que más sube, la cesta económica, ha subido un 16,4%. Un poco por lo dicho antes, los productos económicos, como la subida ha sido más o menos lineal, no exactamente lineal, pero digamos que ha sido bastante exacta, de que si todo ha subido 20 céntimos, evidentemente esos 20 céntimos implican un porcentaje mayor si el producto era económico que si era un producto más caro. Por eso ha subido un poco más la cesta económica de media.
La gran majoria de supermercats han pujat preus per sobre de l'IPC. El Campo continua sent la cadena de supermercats més econòmica en 27 ciutats de tot l'estat i Mercadona en 10. L'OCU assegura que el consumidor es pot arribar a estalviar gairebé 1.000 euros, depèn d'on compri cada producte.
D'aquí a 2 minuts arribarem a 3/4, 3 minuts i anem a Dinamarca, que, ho dèiem, ha declarat l'emergència per les fuites que s'han detectat al gasoducte Nord Stream.
Vivir informado.
Ahorrar energía.
O estar cerca de quien te hace feliz.
Son decisiones muy de personas con cabeza.
Hipoteca Ibercaja para personas con cabeza. Entra en ibercaja.es/hipotecas y toma una buena decisión de los pies a la cabeza. Ibercaja, el banco del vamos.
Financiación sujeta a requisitos de concesión de riesgos de Ibercaja Banco S.A.
Fa molt que no gaudeixes del paradís blau? Tossa de Mar t'ofereix tota l'essència de la Costa Brava. Mar i muntanya, un paisatge únic, una història inspiradora d'art i cultura, tradicions, gastronomia i hospitalitat mediterrània.
Gaudeix redescobrint el paradís blau. Retroba't amb Tossa. Planifica la teva estada des de visittossa.com.
A Hyundai Masterclass al setembre és el mes de les oportunitats. Busques cotxe? A Hyundai Masterclass tenim vehicles en estoc i quilòmetre zero amb entrega immediata. I si vols, ens quedem al teu. Els preus et sorprendran. Ara és el teu moment. La millor oportunitat per aconseguir el teu Hyundai. Hyundai Masterclass a Barcelona, al carrer Guayaquil 5, a Gran Via 484 i al carrer Aragó 562.
Aquest dijous tens una cita, o més ben dit, tens una supercita, perquè aquest dijous 29 de setembre és Superdijous a Viladecans de Style Outlets. I t'esperem amb superdescomptes a Desigual, Guess, Nike, Citamurt, Liujo o Adidas. Pren nota, el dijous 29 és Superdijous a Viladecans de Style Outlets. C32, sortida 50.
Stay Homes, els Catarres, Buhos, Ginestar, Xiula i fins a 35 artistes espectaculars. Un festival més? No. Això és una altra cosa. Això és Petits Camaleons, la gran festa familiar de l'any.
Escolta els teus grups preferits. Pregunta el que vulguis a les nostres rodes de premsa o din en família dins del bosc.
Del 25 de setembre al 2 d'octubre, Festival Petits Camaleons. El dret de les nenes i els nens a la bona música.
Entrades a Petits Camaleons. leons.com.
Ei, com et va anar aquella entrevista de feina?
L'entrevista? Tota en anglès. Brutal. Gràcies a Wall Street English.
Oh, genial. I ara què?
Bé, que la pròxima vegada que ens veiem serà a New York.
Arriba més lluny amb Wall Street English. Resultats garantits per escrit. Som a Barcelona, Terrassa i també online.
Amb Freenow tu decideixes com moure't per la ciutat, amb moto, bicicleta elèctrica o, si ho prefereixes, demana un taxi amb preu tancat i el menor temps d'espera.
Tots els teus serveis de mobilitat en una sola app. Ara gaudeix de 6 euros de descompte amb el codi Decideixes.
Descarrega't Freenow, la superapp de mobilitat. Mou-te com vulguis. Freenow.
Condicions del descompte a freenow.es/decideixes.
RAC 1 migdia.
Màxima alerta a Dinamarca i Suècia per tres fuites al Nord Stream. El gasoducte que va de Rússia a Alemanya creuant pel mar Bàltic. Tot i que encara no se'n saben les causes, la primera ministra danesa no descarta la hipòtesi del sabotatge i el país ja ha activat el nivell d'emergència energètica. Corresponsal de RAC1 als països nòrdics, Marta Casagolda, bon dia.
Bon dia. Les empreses de subministrament daneses han reforçat la seguretat a totes les instal·lacions per garantir electricitat i gas al país. L'alerta ha arribat després que ahir al vespre es detectés una primera fuita en un dels gasoductes, l'anomenat Nord Stream 2. I avui s'ha confirmat un parell de fuites més, a l'1. La navegació marítima a les zones ha quedat restringida i s'estan avaluant les conseqüències. De moment no se sap la causa de les fuites i l'empresa operadora assegura que els danys no tenen precedents. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, que curiosament avui és a Polònia, en la posada en funcionament d'una nova canonada de gas, ha dit que no es pot descartar el sabotatge. I és que els dos gasoductes sempre han estat al centre de la guerra energètica entre Rússia i Europa. Actualment cap d'ells estava en funcionament. L'1 va deixar de fer-ho al setembre, quan Putin va tancar l'aixeta per les sancions europees, i el 2 mai ha estat operatiu perquè el govern alemany no el va autoritzar. Però tot i no estar actius, els gasoductes estaven plens de gas i aquest s'ha de mantenir a una pressió constant que avui s'ha alterat per les fuites.
Moscou tampoc descarta que al darrere d'aquestes fuites hi hagi un sabotatge. Per cert, que el Kremlin ha decidit obrir un centre de reclutament a la frontera amb Geòrgia, és a dir, que va buscar directament els joves que estan intentant sortir del país per evitar que els enviïn al front. Les cues a la frontera són cada cop més llargues. Segons les autoritats locals, ara hi ha més de 5.000 vehicles que esperen per creuar-la. Per evitar incidents, permetran que també es pugui creuar a peu. Dos dels independentistes espiats amb el programa Pegasus han explicat aquest matí a la jutgessa com ho van descobrir i sobretot el per què. Era just quan discutien estratègies jurídiques i polítiques al voltant dels exiliats. D'aquesta manera volen que la magistrada assumeixi que es tracta d'un cas d'espionatge polític i arribi fins al fons. Des de la Ciutat de la Justícia, Benet Iñigo, bon dia.
Bon dia. L'eurodiputat d'Esquerra Jordi Soler ha explicat que el van espiar 5 vegades, 3 més per cert de les conegudes fins ara, just quan es parlava que ell rellevés Oriol Junqueras a l'Eurocambra, i l'advocat Andreu Bandener idea d'estar que aquells dies es reunia telemàticament amb Marta Rovira i altres investigats en causes judicials. El que demanen a la jutgessa és que estiri el fil a través de l'empresa israeliana NCO, propietària de Pegasus, per saber qui hi ha darrere. Mandarinde lamenta, però, que la fiscalia arrossega els peus, com si ja li estigués bé que la causa quedi bloquejada.
Que haurà d'arribar el moment en què tinguin la valentia de preguntar a NCO qui són els seus clients. Perquè els seus clients són els que han fet servir el programa Pegasus contra nosaltres. El que passa és que la fiscalia sembla que encara no està en disposició de recolzar-nos en aquest aspecte.
Aquesta és només una de les investigacions obertes pel Catalan Gate. Fins a 4 jutjats de Barcelona en tenen d'obertes, perquè el jutge que porta els casos de Roger Torrent i Ernest Maragall des de fa un any i mig no els va voler agrupar.
Avui ha arrencat a l'Audiència de Barcelona el judici contra una dona que va enganyar un noi perquè assassinés el seu pare i així poder-se quedar amb tots els seus diners. L'acusada es va inventar una xicota virtual pel noi i fins i tot li va fer creure que pertanyia a una unitat parapolicial que lluitava contra les màfies que trafiquen amb éssers humans. La fiscalia demana 34 anys de presó per la noia per induir a l'assassinat, per induir el delicte d'incendi i per un delicte d'estafa. En canvi, pel noi, que també s'asseu al banc dels acusats, en demana la lliure absolució perquè considera que va caure en el parany per culpa de la seva alteració mental, Mar.
L'acusada, l'Alba, és una presumpta estafadora que va induir un jove de 19 anys, l'Ismael, a cometre un parricidi. Li va crear una xicota virtual amb qui fins i tot li va fer creure que va tenir bessons per inseminació, tot i que mai es van conèixer. El va aconseguir aïllar per manipular-lo. Li feia ingressar diners que el noi demanava als pares, fent veure que era per fer uns cursos, fins que li van dir que ja no li pagaven més. Llavors, l'acusada va arribar a convèncer el noi perquè matés el seu pare, fent-li creure que pertanyia a una banda mafiosa i que la seva família corria perill si no l'assassinava, i el noi ho va fer. Va apunyalar el seu pare i després va calar foc al pis on vivien. Tot seguit li hauria fet una transferència a l'acusada d'uns 20.000 euros, tal com ella li hauria demanat. Avui s'ha constituït el jurat popular que haurà de decidir si la dona és culpable.
Un jutjat d'Esplugues de Llobregat ha obert judici oral contra la cantant Shakira. Està acusada de cometre 6 delictes fiscals i haver defraudat fins a 14 milions i mig d'euros entre els anys 2012 i 2014. La fiscalia li demana una pena de 8 anys de presó.
Sí, a més de la pena de presó, la fiscalia també li demana una multa de gairebé 24 milions d'euros. Aquest pas que ha fet la jutgessa avui és el definitiu per fer seure la cantant colombiana al banc dels acusats després de l'intent fracassat d'arribar a un pacte amb la fiscalia per estalviar-se la vista. A banda de la fiscalia, també es presenten com a acusacions l'advocacia de l'Estat i la Generalitat, ja que serien les perjudicades pel presumpte frau fiscal que hauria comès. El judici es farà a l'Audiència de Barcelona, tot i que encara no hi ha data. En l'espera d'aquesta vista, la jutgessa ha decidit mantenir Shakira en llibertat provisional sense cap mesura cautelar.
Repassem ràpidament altres notícies. Els Mossos investiguen la mort d'un home a Amposta.
El cos l'han localitzat surant al riu Ebre en dos estudiants de l'Escola d'Art i Disseny a l'altura del castell d'Amposta. La policia mira d'aclarir la identitat de la víctima i les causes de la mort.
L'home acusat de matar la seva dona embarassada a Granollers i amagar el cos al riu Congost ho ha negat i apunta cap a altres sospitosos. Avui s'està fent el judici a l'Audiència de Barcelona.
Els fets van passar el 2018. L'acusat ha explicat que mai va agredir la dona i ha apuntat cap a l'exparella de la víctima. Ha explicat que ja els havia agredit a tots dos en una discoteca poques setmanes abans del crim. La fiscalia li demana 26 anys de presó per assassinat i maltractament habitual.
I a la presó de Figueres han agredit l'home que presumptament va matar la seva parella campdavànol al Ripollès, torturant-la lentament.
Segons expliquen fonts del Departament de Justícia, un intern li ha donat un cop de puny a l'home que va haver de ser atès pels serveis mèdics. Després d'aquest incident, els responsables de la presó de Figueres han restringit la mobilitat dels presos.
Ara són les 2:22. Uns apartaments turístics del barri del Putxet a Barcelona estan fent la vida impossible als veïns d'un bloc que han acabat amb depressions i quatre fins i tot venent-se el pis. I això tot i que tenen una sentència ferma que obliga a tancar-los, però es queixen que ningú la fa complir, Marc Segués.
Festes nocturnes, drogues, aldarulls a totes hores, destrosses a la zona comunitària. Aquest és el dia a dia que denuncien viure permanentment els propietaris del carrer Homer 35 a causa dels 10 pisos turístics que hi ha al seu bloc.
Deixen mantenir relacions sexuals a la piscina, gent fumant a totes hores marihuana i el que et vulguis imaginar, borratxos als 4 del matí picant el timbre de casa que serveix a la porta que no troben les claus.
Moltes depressions familiars, moltes nits d'insomni, etcètera, perquè a vegades també ens sentíem amenaçats.
Des del 2017, una sentència judicial ferma prohibeix l'activitat turística a tot el bloc. Al principi, el propietari dels 10 pisos en va fer cas. Ara que els té embargats, des del juny els torna a llogar mentre el traspàs no és efectiu. El president de la comunitat, Emili Roures, diu que els veïns se senten indefensos.
El que trobem incomprensible és que, repeteixo, una sentència judicial ferma no es compleixi i ni el jutjat faci que es compleixi ni l'Ajuntament ajudi a que es compleixi. Al contrari, sembla que afavoreixin, que se la pugui saltar.
L'Ajuntament els ha concedit una reunió per l'octubre, un cop ja ha passat l'estiu, l'època de més conflictes. Els veïns encara esperen resposta de la denúncia al jutjat de guàrdia que van posar fa un mes i mig. També s'han encarallat contra l'antic propietari dels pisos per un deute d'uns 20.000 euros amb la comunitat.
Anem ara a Tarragona. La pudor provocada per una fuita a la petroquímica no acabarà de marxar, com a mínim fins demà. Els operaris continuen transvasant la nafta que es va alliberar en una de les empreses la matinada de dilluns, uns treballs que s'allargaran durant tot el dia. Això provoca una pudor de gasolina molt molesta, però segons la Generalitat, en cap moment s'han superat els nivells de referència de qualitat de l'aire. Des de Tarragona, Esteve Giral, bon dia.
Hola, bon dia, Núria. Tot i que la nafta és un producte derivat de l'hidrocarbur, que en altes concentracions pot ser perjudicial per la salut,
Fins ara aquesta fuita no ha posat en risc a la població propera a la petroquímica. Així ho asseguren, si més no, des de Qualitat Ambiental de la Generalitat, organisme que mesura la qualitat de l'aire al voltant de la indústria i que ha seguit aquest episodi. No hi ha constància fins ara de veïns atesos en centres mèdics, segons ha explicat Protecció Civil. Fins ara només un bomber del parc químic que va participar en les feines de control de la fuita va haver de ser atès ahir en un centre hospitalari després de patir mareig, però va ser donat d'alta poc després. Això sí, sobretot a Tarragona ja porten prop de 24 hores ensumant en diversos punts de manera gairebé permanent l'olor a benzina o gas. Una pudor que es va arribar a percebre, empesa per la força del vent ahir a la tarda, al Penedès, al Garraf o fins i tot a la comarca del Maresme.
I tres de les set millors atraccions culturals de l'Estat es troben a Catalunya. Són la Casa Batlló, la Casa Museu Salvador Dalí i el Mirador de la Torre de les Glòries. Així ho ha anunciat la plataforma Tiquets, que per sisè any consecutiu ha fet un rànquing de les millors destinacions turístiques basant-se en l'opinió dels usuaris. Xavi Pardo.
Els Remarkable Venue Awards han reconegut la Casa Batlló com a millor recinte, el Museu Dalí com a millor museu i el Mirador de les Glòries com a recinte més innovador. En total s'han recollit les impressions d'1.100.000 visitants que també han premiat el Duomo de Milà, a l'Òvere d'Abu Dhabi, al Castell de Windsor i la Fundació Louis Vuitton, a París. A la resta de l'estat també s'ha reconegut el Museu de l'Atlètic Club, el Castell d'Almodóvar del Río, la Cova de Saigua i el Vivo Parc d'Eivissa.
RAC 1 migdia. Amb Núria Travessa i Xavi Rocamor.
4 minuts i arribarem a 2:15. El Barça no para d'acumular problemes físics. Els jugadors que han tornat lesionats de les seves seleccions, ara hi hem d'afegir Bellerín, Xavi.
Exacte. El lateral dret blaugrana ha abandonat l'entrenament d'aquest matí per unes molèsties musculars que el fan ser dubte de cara al partit de dissabte a Mallorca. Albert Bassas, bon dia.
Bon dia, Xavi.
Un altre contratemps per a Xavi Hernández, que ha vist com li anaven caient efectius, sobretot a la línia defensiva.
Sí, sí. Xavi no tenia prous baixes i, sobretot, com dius, en defensa amb les lesions d'Araujo i Koundé, ara sí suma la d'Héctor Bellerín, que aquest matí ha notat unes molèsties al sòl i de la cama esquerra durant l'entrenament. Així n'ha informat el Barça, almenys en un comunicat, en què també indica que demà se li faran més proves per saber l'abast exacte d'aquestes molèsties. Recordem que Sergi Roberto també arrossega uns problemes físics des del passat dia 8, post-Victoria Pilsen, uns problemes que ja van impedir jugar al camp del Cádiz, anar a Munic per enfrontar-se al Bayern a la Champions, i tot i que semblava poca cosa, tampoc va entrar a la llista contra l'Elche en el darrer partit dels Blaugrana abans de l'aturada. Veurem quins d'aquests poden arribar ara per jugar dissabte al camp del Mallorca, però, insistim, Araujo i Koundé no arriben segur, i Bellerín i Sergi Roberto ara mateix serien en dubte. Per tant, de jugadors sans, Xavi no tindria cap lateral dret a pur. A l'esquerra, Marcos Alonso tindria números de ser titular perquè estarà més fresca Alba i Valde, això si avui no es lesionen, i per l'eix de la defensa tindria a disposició ara mateix Piqué, Christensen i Eric García.
Mira, ara que parles d'Eric, mira que el dia havia començat amb un petit respir quan Luis Enrique ha donat la llista definitiva pel Portugal-Espanya d'aquesta nit, un enfrontament que no jugarà Eric García. El central blaugrana és un dels dos jugadors descartats, juntament amb Azpilicueta. Per tant, el que dèiem, un mal de cap menys per a Xavi Hernández, que en aquesta aturada de seleccions ja ha perdut fins a 4 jugadors per lesió, dos d'ells, els centrals Araujo i Koundé, tot i que el francès ha jugat més minuts com a lateral que no pas a l'eix de la defensa. Precisament, Araujo viatja aquesta hora mateix cap a Finlàndia, deu estar a punt d'arribar, on demà superarà de la lesió a l'adductor de la cuixa dreta.
Exacte, perquè el central uruguaià ha agafat un vol cap a les 11 del matí de l'aeroport del Prat, acompanyat del doctor Ricard Pruna. L'enllaç del club amb el vestidor Joel González i la seva parella, i està previst que en els pròxims minuts arribi a Finlàndia, on serà intervingut demà pel doctor Lasse Lampainen, amb la supervisió dels serveis mèdics del club blaugrana. Lampainen és un vell conegut al vestidor del Barça perquè era l'antic ajudant del doctor Sakari Orava, que ja ha operat altres jugadors com Dembélé o el mateix Sergi Roberto. No va ser una decisió fàcil de prendre, però es va fer de forma consensuada. Aquest mateix dilluns a la ciutat esportiva Joan Gamper, després de la reunió que va mantenir el defensa uruguaià, el tècnic Xavi Hernández i membres dels serveis mèdics. Un cop es va donar a conèixer la decisió d'optar per l'operació en comptes d'un tractament conservador que li hauria permès no renunciar directament al Mundial amb l'Uruguai, hem de tenir en compte que passar pel quiròfan l'obligarà a estar-se directament uns 3 mesos de baixa, Araujo de seguida va emetre un comunicat deixant molt clar que la seva recuperació no es tracta d'escollir entre la selecció de l'Uruguai o el Barça, sinó que es basa bàsicament en la seva pròpia salut. Ahir al Tu Diràs vam parlar d'aquesta lesió d'Araujo amb diversos testimonis. D'una banda, amb Ignacio Alonso Labat, que és el president de la Federació Uruguaiana de Futbol, i que explicava que en cap cas han pressionat Araujo perquè no s'ho parés.
No, no, de ninguna manera. Hablaría muy mal de nuestra federación y de las personas que lo componen. Primero, nosotros a él lo queremos como persona y como deportista vamos a tener una relación como seleccionado durante muchos años, que va a trascender largamente lo que puede ser su participación o no en el Mundial.
Això sí, no neguen l'evidència, reconeixen que és una baixa molt sensible per ells.
Es, creo que, muy significativa la baja de él en esta etapa y el técnico va a tener que esforzarse mucho por encontrar un sustituto que dé la talla en ese lugar, más allá de los grandes jugadores que tenemos y que sabemos que pueden tener que sabemos que pueden tener una actuación destacada, ¿no?
De totes maneres, i després d'aquesta conversa, teníem la sensació que des de la Federació Uruguaiana es resistien a donar-lo totalment per perdut, malgrat que sembli gairebé impossible que pugui arribar. I és que si l'operen demà, és a dir, dia 28, els 3 mesos es complirien el 28 de desembre, que això són 11 dies després de la finalització del Mundial. En tot cas, també aquí cal veure si compleix, si retalla o si amplia els terminis de recuperació, tal com també apuntava el Tu Diràs, el fisio Dani Simone, un especialista en la matèria que, per exemple, ha treballat fins a uns anys amb Dani Pedrosa.
Es mucho mejor operar, pero la recuperación se va a dar, depende de la evolución de él. Para mí, estará muy justo para ir al Mundial. Si quedan 52 o 3 días, no le va a dar para llegar al Mundial. Y bueno, eso en términos generales.
I si no només els terminis no es poden retallar, sinó que a més s'allarguen i es confirma que Araujo no serà al Mundial, doncs aquí també caldrà fer un treball psicològic amb ell, tal com ens explicava la psicòloga Meritxell Beatriu.
És molt fàcil d'acceptar, però una cosa que sent és ràbia, frustració, desmotivació, ira. Qualsevol emoció és normal, és un dol, no? Al final és una lesió, és un dol per un esportista perquè és la pèrdua de la seva quotidianitat, de la seva vida i tots aquells objectius pels quals ha estat treballant durant tots els anys anteriors. Llavors, funciona com un dol. No? Llavors, hi ha totes aquestes fases de pèrdua, de ràbia, d'impotència, després ve l'hora de, bueno, què és el que puc fer ara per tornar de la millor manera. No? De dir, jo crec que al final hem de mirar a l'aquí i ara, estic aquí i ara, i què és el millor que puc fer per sortir reforçat de tot això.
Araujo, per tant, a punt d'arribar a Finlàndia, demà serà operat, i més enllà de l'Uruguaià, el Barça també va fer comunicat de l'estat dels neerlandesos.
Després de les proves que també van passar durant el dia d'ahir, Memphis Depay té una lesió al bíceps femoral de la cuixa esquerra, mentre que Frenkie de Jong té una elongació en el semitendinós de la mateixa cuixa. El Barça no parla de terminis en cap dels dos casos, però en el cas de Memphis, igual que en el de Koundé, potser estaríem parlant de 3-4 setmanes. El cas de Jong és menys greu perquè no hi ha trencament, però no arriba al partit d'aquest dissabte a Mallorca. Veurem si té opcions d'arribar a la Champions la setmana que ve. La bona notícia per Xavi, gairebé podríem dir que l'única, tenint en compte com se li ha omplert de cop la infermeria, és que ja ha començat a recuperar alguns internacionals que ja han jugat els seus partits de seleccions, com Dembélé, Lewandowski o Christensen.
RAC 1 migdia.
Avui encara queden 9 jugadors blaugrana més per disputar partits amb les seves seleccions i la majoria ho faran amb Espanya en el decisiu partit d'aquesta nit a Portugal, en què els de Luis Enrique juguen la classificació per la Final Four de la Nations League. Enviat especial de RAC1 a Braga. Daniel López, bon dia.
Hola, Xavi, bon dia.
Finalment, el que dèiem, amb 5 jugadors del Barça perquè Eric García ha quedat fora de la llista definitiva.
Doncs sí, Eric queda fora de la convocatòria de 23 jugadors. El central del Barça no jugarà aquesta nit. Ell i una altra defensa, Azpilicueta, reben descans i no participaran del partit, com deies, decisiu d'avui de Braga. Decisiu perquè se la juga aquesta nit la selecció espanyola. Només li val la victòria per ser la Final Four de la Nations League i acompanyar les altres tres classificades, Itàlia, Croàcia i Països Baixos. És un duel directe, és a dir, Portugal es classifica guanyant i també li val l'empat. No és fàcil per Espanya, que si hagués guanyat dissabte a Romareda contra Suïssa, avui en tindria prou també amb empatar. Luis Enrique parlava ahir en roda de premsa del partit com d'una final.
Nosotros lo vamos a plantear como si fueran los cuartos de final de Qatar, del Mundial. A un partido nos lo tenemos que jugar. El estadio es muy bonito, nos gusta mucho, la afición seguro que va a apoyar mucho, nos gusta también esa situación. Nada, 90 minutos y solo nos vale ganar, no nos vale ni el empate. O sea que no especulamos nunca, la selección española no creo que la hayáis visto en ningún campo salir a especular. Una final.
El mal estat de la gespa ha estat notícia les últimes hores. Ahir ni Portugal ni Espanya van poder entrenar-se al Municipal de Braga perquè el camp estava força irregular i per no malmetre més la gespa es van exercitar en un camp anexe. Luis Enrique va admetre que hi ha algun problema.
Cuando un césped no está en las mejores condiciones, nos han avisado antes de ayer que no podíamos pisar las áreas, entonces hemos pensado que como Portugal no entrena, pues tampoco tiene mucho sentido que entrenemos nosotros. Nos facilitan otro campo a 500 metros del estadio, vamos a intentar preservar el estado del césped y lo he visto, lo he podido pisar, bueno, no está tan mal. No sé si luego cuando el balón empiece a correr y los jugadores lo pisen, no sé si se levantará y tendrá imposibilitará el poder jugar bien, pero en principio me parece que está bastante bien.
I davant les crítiques per la falta de talent en algunes línies de l'equip espanyol, especialment a la rereguarda, recordem contra Suïssa, 2 gols rebuts en accions a pilota aturada, Luis Enrique va dir ahir que la defensa considera ell que és el millor que té la selecció espanyola.
Creo que la línia más potente que tengo es la defensa, no la más débil, como entendéis vosotros, la más potente. Porque aquí no hay una línea simplemente que tiene que defender, defiende todo el equipo, desde los puntas, los medios y los defensores. Y para atacar, empezamos, no atacan solo los delanteros, no es que los delanteros se quedan allí fumándose un cigarrito y esperando que les llegue el balón, no, aquí ataca Unai Simón el primero, con lo cual creo sin ninguna duda que la línea más fuerte que tengo es, muy a diferencia de lo que penséis vosotros, la línea defensiva.
Bé, doncs els 6 del Barça, Eric García, Jordi Alba, Sergio Busquets, Pedri, Gavi, Ferran Torres, van ser titulars dissabte contra Suïssa a la Romareda. Avui no hi és Eric, hi haurà alguns canvis més respecte a l'alineació. Veiem, però, sobre la malmesa gespa de Braga, alguns dels futbolistes del Barça. Dirigirà el partit l'italià Daniele Orsato, Portugal i Espanya, per una plaça a partir de 9:15 a la Final Four de la Nations League.
Perfecte, Dami, moltes gràcies.
Gràcies, fins ara.
Insistim, 9 jugadors del Barça doncs, encara poden tenir minuts en els partits que falten per disputar. La resta ja ha anat arribant a Barcelona. Ahir mateix ho van fer Dembélé, Lewandowski i Christensen, que ja van entrenar-se a les hores de Xavi. Avui, ho deia el Bassas, ho han tornat a fer en la sessió d'aquest matí. Un entrenament en el que encara no hi era el porter alemany, Ter Stegen, que ahir va ser titular contra Anglaterra. Marc, bon dia, explica'ns.
Bon dia, Xavi. Sí, un Ter Stegen que va fer una bona actuació, tot i l'empat a 3 entre alemanys i anglesos. Ter Stegen va aguantar la porteria 0 fins al minut 72, amb una aturada molt destacada a Sterling al primer temps, i després d'encaixar els 3 gols va salvar el 4-3 d'Anglaterra, aturant un xut de Saka. Alemanya, que amb aquest resultat va confirmar el tercer lloc al seu grup, mentre que, ja que parlem d'aquest grup, Itàlia va guanyar 0-2 a Hongria i es va classificar per la Final Four de la Nations League.
Estava falando de transparência, nós estávamos vindo na van agora e estava o pessoal da comissão técnica do Barcelona falando com o Fábio a respeito dos jogadores.
Aquest és Tite, sí. Que parla un brasiler perfecte, no és alemany en qualsevol cas. Després l'escoltarem a Tite perquè és protagonista també d'aquestes hores prèvies. En tot cas, Ter Stegen parlava des de la concentració amb Alemanya sobre aquests minuts de valor que ha tingut durant la temporada i que, a més, li hem vist amb aquesta versió recuperada, una versió molt millor que no pas la que potser vam veure en altres temporades. Per tant, Marc-André Ter Stegen, un dels jugadors blaugranes que està tenint també minuts amb les seves seleccions. En qualsevol cas, ara sí, escoltarem Tite, perquè ja ho hem anat explicant durant tots aquests dies, els problemes de lesions. Avui mateix també ho explicàvem. En qualsevol cas, avui hem vist un canvi de dinàmica, no només a la selecció espanyola, amb Eric García sortint d'aquesta definitiva, sinó directament a la selecció brasilera. Va haver-hi trucada del cos tècnic del Barça cap a la Confederació Brasilera de Futbol.
Sí, un Tite que va comparèixer ahir al costat del seu segon entrenador i preparador físic i allà va parlar del seu contacte amb Xavi.
Estava parlant de transparència, nós estávamos vindo na van agora e estava o pessoal da comissão técnica do Barcelona falando com o Fábio a respeito dos jogadores para ter o cuidado.
Tite, en un exercici de transparència, traduïm el que diu. Com diu ell, va explicar que el cos tècnic del Barça està en constant contacte amb Fabio, el preparador físic, per tenir compte amb Rafinha. De fet, el mateix Fabio explicava que en tenia la preocupació després de la lesió d'Araujo i que li preguntaven constantment per l'estat i com estava entrenant el futbolista. Això pel que fa al Brasil, que juga aquest vespre 9:15 contra Tunísia, mentre que avui també es disputa a les 8 del vespre el Costa d'Ivori-Guinea amb Kessié.
Perfecte, gràcies, Marc. Avui, doncs, es tanquen els partits de seleccions. També es tanca la fase de grups de la Nations League i, entre d'altres coses, sabrem quina és la quarta selecció que lluitarà pel títol. S'ho juga en Portugal i Espanya, ho explicàvem amb el Dami, que s'afegiran a Països Baixos, Croàcia i Itàlia. L'última en aconseguir aquest bitllet, ahir va derrotar Hongria per 0-2. Avui també es decidirà la selecció que descendeix de categoria en el grup d'Espanya. Qui té més números és la República Txeca, que està obligada a guanyar en la seva visita a Suïssa. Més coses que avui acabarem de saber, que són totes les seleccions que pugen a la Lliga A d'aquesta Nations League. Una de les places sortirà de l'Ucraïna a Escòcia, amb avantatge pels escocesos, que en tenen prou amb un empat, i l'altre ascens que falta per decidir se'l jugaran Noruega i Sèrbia. Aquí són els noruecs els que tenen avantatge, un empat als serveis per pujar a la Lliga A. Ja ho havien aconseguit Israel i Bòsnia. I a partir de demà els equips tornaran a entrar en dinàmica de Lliga. Precisament ahir la competició va publicar els horaris de 3 jornades més. Un d'ells, un dels horaris que vam saber, és el del Clàssic. Ho explicàvem ahir a aquesta hora. El del 16 d'octubre jugarà a 16:45, però n'hi ha uns quants més. Edu de Batlle, bon dia.
Hola, Xavi, bon dia. Doncs sí, aquell mateix dia, el diumenge 16, jugarà l'Espanyol Valladolid a 6:45. El dia abans, el dissabte, el Girona haurà rebut el Cádiz a 14:00. En la següent jornada, la intersetmanal, la jornada 10, del 18 al 20 d'octubre, els tres equips catalans jugaran el dijous, i a més en hores consecutives. A 7:00, Almeria-Girona, a 8:00, Osasuna Espanyol, i a 9:00, Barça-Vilareal. El Madrid juga dimecres, el dimecres 19, a 9:00, al camp de l'Elx. Per acabar, en la jornada 11, els tres catalans jugaran un altre cop el mateix dia, el diumenge 23. A 14:00, l'Espanyol-Elx, a 7:45, el Girona-Osasuna, i a 9:00, el Barça-Celta. El Madrid haurà jugat dissabte a 9:00 contra el Sevilla al Bernabéu.
Parlant de l'Espanyol, l'equip tornarà aquesta tarda a la feina, encara sense dos dels seus internacionals, oi?
Exacte, que juguen aquesta tarda i s'enfronten, entre ells en partit amistós. Són Leandro Cabrera i Luca Coleocho, que jugaran al Canadà-Uruguai a 6:00 a Bratislava. L'Espanyol ja recuperarà aquesta tarda Martin Braithwaite, que ha jugat dos partits a la Nations League amb Dinamarca, titular i una hora de joc en la derrota a Croàcia el dijous, i 18 minuts en la victòria de diumenge sobre França-Copenhague. També han tornat Omar, de la sub-21 del Marroc, i Simo, de la sub-19 espanyola.
Canviem de competició. Aquesta tarda, a 5:00, el Levante Las Planas debuta a la Copa de la Reina, Marc.
I ho farà al camp del Real Unión de Tenerife a Santa Cruz. Al formar part de la segona divisió l'any passat, el conjunt de Sant Joan d'Espí ha entrat a Copa de la Reina en aquesta primera eliminatòria, però el seu equip ara de primera, l'aturada arbitral va afectar el partit que s'havia de jugar el passat 13 de setembre, duel que s'acabarà recuperant avui. Igualment, ha faltat poc per haver de suspendre l'eliminatòria una altra vegada, degut al tifó Hermine, que ha fet aturar tota activitat esportiva a les Canàries aquest cap de setmana, i va haver dubtes fins a última hora sobre la disputa del partit. De fet, com vam avançar a RAC1, el Levante Las Planas no va tenir confirmació definitiva d'haver de viatjar fins a 6:00 de la tarda d'ahir, amb l'equip fent el desplaçament aquest matí. Per tant, d'aquí una mica més de 2 hores, a 5:00 hora catalana, Real Unión de Tenerife, Levante Las Planas. Fora de la Copa de la Reina, Xavi, val la pena escoltar l'exfutbolista Natalia Pablos. Llegenda del Rayo Vallecano i internacional amb Espanya, tant amb Quereda com amb Jorge Vilda, Pablos va parlar al partidazo de la COPE sobre l'experiència amb l'actual seleccionador.
Yo vivió ciertas situaciones de no poder salir del hotel si no iba acompañada de todas mis compañeras a comprar una postal, por ejemplo.
¿Que no podía salir del hotel? ¿Tú sola?
Yo sola no. Yo entiendo que tengo que avisar si salgo de unas instalaciones, evidentemente, pero bueno, no podía salir.
¿Tenías que ir todas?
Sí, todas o un grupo bastante grande.
Pablos també va remarcar que pel que va viure ella, amb la veritat, les jugadores podran arribar al final, però amb conseqüències.
Més coses. Si recordeu, vam començar aquesta aturada de seleccions amb tota la polèmica dels crits racistes durant el derbi entre l'Atlètic de Madrid i el Real Madrid. Doncs bé, avui hem d'abordar un cas més de racisme al futbol, del que s'ha fet ressò aquest matí al món a RAC1, passar diumenge en un partit de categoria infantil a Sant Vicenç de Castellet, al Bages, Edu.
Sí, s'enfrontaven l'equip local i la Pirinaica de Manresa, ja ho dius, en categoria infantil. En ple partit, un grup d'uns 20 aficionats del Sant Vicenç, majoritàriament gent jove, van proferir crits i gestos racistes a un jugador negre de l'equip visitant. L'equip de la víctima, la Pirinaica, va decidir abandonar el partit a instàncies del seu entrenador, Carles Rusca, que ho ha explicat al món a RAC1.
El moment de començar va ser cap allà, represa la segona part, cap allà al minut 50.
vaig alçar la mirada cap a la graderia perquè ja escoltava massa xivarri i vaig veure una vintena de persones que gesticulaven com un mico i feien el soroll de mico cap a un jugador dels meus. Jo vaig reaccionar de seguida. Vaig entrar al camp i vaig agafar l'àrbitre i li vaig dir, escolta, nosaltres marxem. Això ja no ho tolero.
I què va dir l'àrbitre?
Bueno, clar, jo amb l'àrbitre li vaig dir que ho fes constar en acte i em va dir que, bueno, que en principi ficaria que marxàvem perquè jo volia.
Rusca ha explicat també que el nano va quedar afectat, òbviament, per aquesta agressió racista, que no és la primera que pateix la pirinaica. El tècnic ha volgut destacar, això sí, l'impecable comportament del club local, el Sant Vicenç.
S'ha de recalcar, l'equip local com a club, la Junta i la coordinació es van ficar en contacte de seguida amb nosaltres i és clar que, bueno, que esbrinaríem el que havia passat i que, bueno, que posarien unes mesures dràstiques.
Aquest nou episodi de racisme al futbol s'abordarà aquest dijous en la reunió periòdica que mantenen la Federació Catalana de Futbol i els Mossos d'Esquadra. La federació, recordem, només pot sancionar clubs i jugadors o tècnics federats. No és el cas que ens ocupa, perquè es tracta d'aficionats. Doncs bé, sí que podrien ser sancionats administrativament. Ho explica a RAC1 el secretari general de la Federació Catalana, Oriol Camacho.
I si els fets són directament imputables a espectadors, doncs serà en aquest cas l'autoritat administrativa, la Direcció General d'Administració de la Seguretat, el que, rebudes les diligències de Mossos d'Esquadra, doncs dictarà la corresponent sanció administrativa contra aquelles persones que hagin proferit doncs els crits de caràcter racista.
Són pràcticament, passa un minut de 3:15, ara la resta del futbol.
Ahir es va tancar la setena jornada de Lliga a la segona divisió amb canvi de líder després de la victòria de Les Palmes per 2-0 contra el Granada. L'equip de García Pimienta ara és primer amb 15 punts, compartint lideratge, això sí, amb l'Alavés, que ahir només va poder empatar a 1 al camp del Cartagena, que alhora se situa quart amb 2 punts menys, 13 els mateixos que l'Eibar, que és tercer, i un més que el Granada, que es queda com a cinquè. I una de mercat, perquè avui també hem sabut que el València fitxarà finalment el porter Iago Herrerín com a substitut del lesionat Jaume Domènech. Herrerín va jugar la temporada passada a l'Al Raed de l'Aràbia Saudita i estava sense equip, motiu pel qual el València el pot fitxar ara, tenint en compte que la lesió de Domènech és de llarga durada.
RAC 1. Quan una assegurança et promet un preu molt baix per assegurar casa teva o el teu cotxe, no m'ho pensaria si fos per aquest cotxe.
Brum, brum.
O per una casa de nines. Per casa teva o el teu cotxe, tria AXA. Tria en qui confiar. I gaudeix d'una assegurança de qualitat per menys del que t'imagines. Tria AXA. Visita'ns a un dels nostres 7.000 punts de venda o entra a axa.es.
A Vitaldent volem saber què hi ha darrere del teu somriure. Només durant aquest mes tens un 20% de descompte en l'ortodòncia si vens a les nostres clíniques. I per als nostres clients encara hi ha més.
La confiança de portar els meus fills a la mateixa clínica a la qual vinc des de sempre.
La seguretat que la meva ortodòncia està supervisada per grans professionals.
La il·lusió de veure el resultat final del meu tractament gràcies a l'última tecnologia.
Demana cita al 900-101-001 i vine a Vitaldent.
Amb BP et mereixes més, sense més. Ara pots guanyar un dels 1.000 repostatges de 40 euros que BP sorteja cada dia. I si no et toca, també estalvies. Fins a 40 cèntims per litre amb mi BP. Vàlid a la península i les Balears. Inclou la bonificació del govern. Condicions a temerecesmascombp.com.
La mare del bloc poliesportiu, comencem pel bàsquet, perquè demà comença la Lliga ACB, amb 4 catalans a la competició i un d'ells, el Girona, jugarà a més el partit inaugural a Fontejau, rebrà el Real Madrid i ho farà amb Marc Gasol, que serà el primer president jugador de la història de la ACB. Albert Pedrol, bon dia.
Hola Xavi, bon dia. Fins ara l'ACB no permetia aquest doble vessant, però ara l'assemblea ha canviat de parer amb la situació de Marc Gasol. El de Sant Boi podrà doncs compaginar els dos càrrecs, el de president i també el de jugador, i debutar demà mateix a Fontejau contra el Real Madrid a les 9 de la nit. Sobre l'estrena dels gironins, aquest matí Aitor García Reneses ha reconegut que començar contra els blancs no és l'escenari somiat, però que no descarta ni molt menys fer-la grossa.
No siempre los favoritos ganan, ni que sea el Madrid ni que seamos nosotros. Quiere decir que a veces que podremos ser quizá favoritos, pues es posible que perdamos también. Entonces cuenta que hay que ir con la máxima ambición, però el meu temps el màxim respecte.
Baixes per demà, Jaume Sorolla no ha fet net encara de la seva lesió i l'argentí Garino és dubte. En canvi, el Madrid no podrà comptar amb Adam Hanga, que arrossega una lesió a la cama esquerra. Del Girona i d'Ito García Reneses també n'ha parlat avui Carles Duran, el tècnic de la penya, en declaracions a RAC1, diu que més enllà del Girona i de Gasol li fa especial il·lusió coincidir amb qui va ser el seu mestre.
No sé si als meus jugadors els agrada jugar contra el Marc, però sí que per mi és un repte jugar contra l'Aito. És el meu mestre i, per tant, és bo per tots, no? Jo crec que Girona sempre ha demostrat ser un molt bon joc de bàsquet i quan més equips catalans ja estiguem a la Lliga CB, millor.
Per cert, Aito també ha demanat paciència per si les coses no comencen de la millor manera, tenint en compte que els tres primers partits són contra Madrid, Tenerife i Obradoiro.
I ara que sentíem Carles Duran, avui la penya ha fet matí de portes obertes i a RAC1 hem pogut parlar amb alguns dels pals de paller de l'equip. Albert.
Sí, com per exemple Joel Parra, flamant campió d'Europa i que avui ha reconegut que li ha costat canviar el xip, però que està preparat per encara una temporada especial amb Lliga, Eurocup i Copa del Rei a Badalona.
Pot ser complicat, no?, el no haver tingut vacances, però la veritat que no canvio per res del món, no?, amb pocs dies de descans, però els suficients per desconnectar, no?, per cargar piles i ja preparat per aquesta temporada que crec, com us he dit, és una temporada molt il·lusionant i que pot estar molt bé si podem arribar al nivell que vam arribar l'any passat.
L'any passat la penya va ser el millor equip de la temporada regular de l'Eurocup, però va caure al play-off. En aquest sentit, Guillem Vives admet que tenen una assignatura pendent.
Crec que també ens pot ajudar aquesta experiència de ja haver conegut el format i està clar que les eliminatòries no es pot perdonar i més tenint partits a casa, així que crec que sí, que l'objectiu Eurocup és sens dubte arribar molt més lluny i és una competició que tenim marcada.
Debut del Joventut a la CB divendres a l'Olímpic contra el Bilbao Bàsquet a 2:15 de la nit.
Portes, doncs, que comenci la Lliga CB i d'aquí a pocs dies també començarà la Lliga Femenina aquesta temporada amb tres equips catalans a la màxima categoria. Bassas.
Sí, l'Uni Girona i el Cadí la Seu que tornaran a lluitar per estar a dalt i el recent ascendit Barça Sant Feliuenc que intentarà mantenir la categoria 15 anys després del seu retorn a la màxima categoria. L'acte ha comptat amb la col·laboració de diverses personalitats del món del bàsquet, entre elles Laia Palau, retirada l'any passat i ara a la direcció esportiva de l'Espart Uni Girona. Aquest és l'objectiu de les gironines pel curs que comença la setmana que ve.
Pues lo de siempre, que significa ser el hermano pequeño que molesta a los hermanos mayores. Esto quiere decir intentar estar en finales, intentar competir títulos e intentar clasificarnos para la Euroliga y consolidarnos como equipo de Euroliga.
Els germans grans, com poden ser el Perfumeries Avenida o el València Bàsquet, que tornen a partir com a grans favorites. Això sí, amb el permís d'equips com també el Cadí la Seu, que ja ve de fer una gran temporada. Més enllà dels objectius, una de les seves jugadores, Laura Penya, ha posat en aquesta presentació el focus, sobretot, en la bona salut del bàsquet femení.
Cada año creo que hay más gente en los pabellones. Puedo hablar desde de Cadí la Seu, por ejemplo, que tenemos una afición muy, muy fiel y creo que todo esto sumando pues llega a los resultados y lo que creo que está pasando últimamente que es que esto está creciendo cada vez más.
I per acabar sentirem també Marta Canella, jugadora del CBS, el Barça Sant Feliuenc, celebrant, com dèiem, aquest retorn del Barça a l'elit.
L'objectiu és mantenir-se, intentar que el club se consolide en la Liga. Al final pues tenemos la responsabilidad de que es el Barça, que estamos de vuelta, entonces bueno, pues ese puntito de responsabilidad, pero también pues con humildad y con muchísima ilusión.
La Lliga comença la setmana que ve, 5 d'octubre, i ho farà amb un plat fort el mateix dimecres, Uni Girona-València a les 8 a Fontejau. El mateix dia, a la mateixa hora, el Cadí la Seu rebrà el Jairis Murcià, mentre que el Barça s'estrenarà també dimecres contra un altre debutant, com és el Leganés.
I encara una cosa més, tenim nou circuit pel Mundial de MotoGP. Avui hem sabut que el Kazakhstan acollirà un gran premi durant els propers 5 anys. Serà el circuit de Sokol. A part, l'equip LCR Honda ha anunciat que Tetsuka Nagashima substituirà Nakagami en el gran premi de Tailàndia d'aquest cap de setmana. 7 minuts i seran les 3, una pausa i de seguida tornem.
Està emergint una nova Amèrica Llatina que afronta els desafiaments de renovar l'Estat, reformar el poder judicial i mitigar les desigualtats. L'esquerra té una segona oportunitat en la seva tornada al poder. Vanguardia Dossier analitza la situació d'Amèrica Llatina, el Carib i els seus principals països. Vanguardia Dossier, anàlisi per a tenir opinió. Ja a la venda a quioscos i llibreries.
Sabies que amb les ajudes del fons Next Generation pots canviar les teves finestres estalviant fins a un 52%? Demana pressupost a comerlin.es i un membre de la nostra xarxa oficial gestionarà la teva subvenció. Aprofita ara per aïllar casa teva amb Comerlin. Aquest hivern, més que mai, ho notaràs a la teva factura de la calefacció.
Sempre ha estat valent. Sempre ha dit el que els altres no s'atreveixen a dir. Sempre l'han atacat per ser diferent. Però aquesta temporada, a 8 TV, Sanabra contraataca. De dilluns a divendres, de 20:30 a 21:30. Un programa d'esports diferent.
Llavors dius que aquests sensors detecten si algú intenta entrar?
Esclar, cobreixen totes les portes i finestres. Així que tranquil, el seu despatx i totes les coses que li importen estan protegides. Si algú hi entrés, podem detectar-ho al moment amb les imatges. I si detectem un problema real, avisem la policia.
Protegeix la teva llar dels robatoris i ocupacions amb l'alarma de Securitas Direct. Truca ara al 900 44 45 46.
RAC 1. El diumenge 16 d'octubre torna la cursa de RAC 1. Aquest any a Sant Cugat del Vallès.
5, 4, 3, 2, 1... Arrencada contundent.
Apunteu-ho bé. 16 d'octubre, Sant Cugat del Vallès. Setena cursa de RAC 1 amb el patrocini de l'Ajuntament de Sant Cugat. Hospital Universitari General de Catalunya. Sorea, CaixaBank, Xarxa Fort de Catalunya, Fiat Assegurances i Torrons Vicenç. Una cursa de 5 quilòmetres pel centre històric de Sant Cugat.
Vinga, foli, 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 foli!
Un recorregut que passa pel Teatre Auditori, els edificis modernistes, el Club de Golf Centenari, el Mercat Vell i el Monestir de Sant Cugat. Trobareu tota la informació i les inscripcions a RAC1.cat.
Tota aquesta gent de RAC1, de veritat, eh?
No, escolta,
la gent està molt en forma.
Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'Esport i Ràdio a Sant Cugat del Vallès. Podeu deixar comentaris i opinions a les xarxes amb l'etiqueta Cursa RAC 1. Tots som 1. Amb la col·laboració de Matlleu Origen, Coptering, Mizuno, Vermuts Miró i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Minuts i arribarem a les 3. És moment d'obrir l'agenda cultural i ho fem parlant de teatre perquè dijous comença la nova temporada del TNC amb assaig sobre la ceguesa. El muntatge dirigit per Carme Portacelli està basat en el llibre de José Saramago en el centenari del seu naixement, Maria Cusó.
Assaig sobre la ceguesa és probablement l'obra més emblemàtica de José Saramago, Premi Nobel de Literatura el 1998. Explica un cas ben curiós. Una pandèmia de ceguera inunda de cop al món i els governs comencen a fer restriccions per poder controlar la situació. Una realitat massa propera al Covid que Carme Portacelli porta a escena amb una dramatúrgia de Clàudia Sedó i coproducció amb el Teatro Nacional de São João de Porto. En parla Portacelli.
Perquè veníem d'un moment on havíem passat un confinament que ha costat psicològicament algunes seqüeles a la ciutadania, que no ha estat fàcil de viure, que ha estat un moment difícil, de por, d'angoixa i de soledat, que ha exacerbat encara més aquesta relació de solitud amb les xarxes socials i amb les pantalles.
El muntatge es va estrenar a Porto al juny i després de passar pel TNC començarà una gira internacional.
Això serà dijous. Divendres, qui comença temporada és l'Auditori de Barcelona. És una temporada que du per títol Morto, Retorn i que inaugurarà Ludovic Morlot, que s'estrena al capdavant de l'OBC, Maria.
El repertori escollit per donar el tret de sortida a la temporada 2022-2023 és la Sinfonia número 4 de Mahler i el Let Me Tell You de Hans Abrahamsen, compositor convidat de la temporada. Serà el primer concert de Ludovic Morlot com a director titular de l'OBC, un repte que el també violinista afronta amb ganes.
És clar que ho vols fer bé, però aquestes coses requereixen el seu temps. Vols construir sobre ciments sòlids. Per tant, el meu objectiu, no només aquesta primera setmana, sinó durant tota la temporada, és construir uns bons ciments per poder fer un gran castell.
A aquesta temporada l'Auditori commemora també el centenari de la mort del compositor tortosí Felip Pedrell i comptarà com a compositors convidats amb Sofia Gubay Taulina i Hans Abrahamsen.
També divendres arriba Filmin i a les sales de cinema la pel·lícula documental Osvald, el falsificador, sobre un dels falsificadors més importants de la història.
Todo es un fraude, todo es un engaño.
que se trata de...
Dirigida per Quique Maillo, explica la història d'Osvald Aulèstia, un català que durant anys va ser el falsificador d'art més buscat del món.
La història d'Aulèstia sembla treta d'un guió de Hollywood. Criat a Barcelona, marxa a Itàlia i allà comença a fer negocis amb un marxant d'art que l'introdueix en el món de la falsificació. Durant anys es va convertir en un dels noms propis del sector, amb imitacions de Dalí, Miró o Picasso. El destí el va portar fins als Estats Units, a Miami, on va conèixer grans estrelles de Hollywood, algunes de les quals van comprar-li quadres. En parlava aquest matí al món a RAC1.
La Madonna, l'Estalone, l'Al Pacino, el James Wood, el Luis Miguel, la fiesta era contínua. Tenia un marxant, jo, que era extraordinari, era fruit de les seves relacions. Perquè recorda que l'art és com el principi d'Arquímedes. Pues dame relaciones... i te levantaré el mundo.
Durant molts anys, tant l'FBI com els Mossos d'Esquadra i els carabinieri italians li van anar al darrere, però no va ser fins quasi als 80 anys que el van localitzar. Ara bé, com li explicava Jordi Basté, va estar-se poc temps a la presó.
Al principi, 22 anys em demanaven. I al final, perquè em deixen lliure al cap de 6 mesos. I a mi em van donar tiempo cumplido. Per mi va ser el millor que em podia passar.
Per què?
Perquè allà és on vaig començar a conèixer-me a mi mateix.
Ara, Osvaldo no té cap causa oberta amb la justícia i la seva història arriba als cinemes divendres dirigida per Quique Maillo. El director, per cert, ha anunciat que també està treballant en una sèrie sobre l'Osvaldo que es passarà per TV3 i Televisió Espanyola al gener.
I acabem amb música. Els Pixies visitaran Barcelona el 2023. La banda referent del rock alternatiu i el grunge treu un nou disc divendres i el presentarà en una gira europea que passarà per l'estat espanyol el març de l'any que ve a Barcelona i actuaran el 9 de març al Sant Jordi Club. Les entrades a la venda divendres.